Saludem a aquesta hora el doctor Salvador Massip, amb qui parlem un cop al mes, com a mínim, perquè ens encanta totes les coses que ens explica sobre el món científic. Doctor Salvador Massip, bon dia.
Hola, com esteu?
El Salvador és doctor en genètica molecular, va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i des del 2008, això ho expliquem sempre, dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. A més, ha escrit moltes novel·les, en té una pendent de publicar, que ja en parlarem quan arribi el moment. Novel·la no, un llibre científic és el
sí,
que ara toca.
Sí, el proper toca científic.
És que clar, escolta, m'entens? Arriba un moment que ja perdem el compte, eh? Novel·les, llibres de contes, ara un llibre científic properament i fins i tot un llibre per aprendre anglès. Bé, ara de seguida entrem en el tema protagonista del dia, Salvador, però abans fer una petita menció sobre el Nobel de Medicina, no?
Sí. Els que escolteu aquest programa ja sabeu que nosaltres parlem sovint d'això de la medicina regenerativa, el tema aquest de les cèl·lules mare i tot això, i és interessant, és bonic que hagin donat el Premi Nobel precisament a dos científics implicats en aquests temes, en els temes de com aconseguir cèl·lules mare i com aconseguir això que en diuen les cèl·lules induïdes, no? De transformar una cèl·lula normal adulta en una cèl·lula semblant a la cèl·lula mare.
Tu aspires a guanyar algun dia el Nobel o no?
Home, per aspirar, que no quedi, no?
Ja t'agradaria, no?
No, encara en queda molt, em sembla.
Però què, implica una remuneració econòmica important, un Premi Nobel?
Sí, és prop d'un milió d'euros, em sembla, sí. Però si t'hi fixes...
Déu-n'hi-do, eh?
En els d'aquest any, en els dos que li han donat, el primer va descobrir el que li ha donat el Nobel, el treball que va fer fa 40 anys, o sigui que a vegades es dona molt, molt en diferit.
O sigui, potser tu t'ho donaran quan tinguis 80 anys.
Home, ja afirmaria, de veritat.
Home, et cau aleshores un milió d'euros o de dòlars i no vegis, eh? Vinga, doncs volíem fer la menció, tot i que això ja va sortir publicat a tots els mitjans durant la setmana, etc. I simplement, com que fem una secció de ciència, doncs havíem de mencionar-ho. Avui, però, el tema protagonista són els transgènics. I és que fa unes setmanes, jo crec que molts oients segur que ho varen veure als diaris, es van publicar unes fotos a la premsa molt espectaculars d'unes rates amb uns tumors enormes. Feia molt d'angúnia, eh? Aquelles fotografies, sincerament, impactaven bastant. La notícia és que aquests tumors els havia causat una dieta de blat de moro modificat genèticament. Clar, això espanta, perquè aquí, per exemple, l'estat espanyol es consumeix blat de moro modificat genèticament.
Aleshores, clar, tot el món.
Tu veus això? Sí, però a Espanya em sembla que força, eh? Em sembla que aquí hi ha força cultiu d'aquest.
Tot i que Europa és un lloc on la gent està bastant en contra dels transgènics, realment els productes es venen als supermercats.
I tant, els tenim als supermercats. Aleshores, clar, veus aquella fotografia i espanta. O sigui, avui analitzarem una miqueta fins a quin punt li hem de donar doncs, tota la veracitat a aquest estudi o què hem de tenir en compte a l'hora de valorar-ho, no?
Sí, perquè ha sortit això a tots els diaris com si ja donant-ho per una veritat absoluta i hi ha uns factors que jo crec que hem de considerar valorar abans de prendre una decisió aquí. Ara comencem. Abans que res, s'ha de dir que aquest és el primer estudi que s'ha fet que dona un resultat així. O sigui, normalment, tots els estudis que s'havien fet fins ara amb diferents tipus de transgènics, cap d'ells havia vist res similar, no? Per tant, hi ha fins i tot uns 12 estudis que segueixen les mateixes normes en els quals no s'havia vist que donés càncer.
Mai de la vida. El que passa és que hi ha molts d'aquests estudis, o sigui, sempre hi ha interessos al darrere d'aquests estudis.
I aquest, jo crec que és la clau. Sí. Amb això tens raó i això és el que genera desconfiança amb la gent. Molts d'aquests estudis estan, de fet, patrocinats per les companyies que venen els productes, la qual cosa és... Això seria un gran problema, clar. El que fem els científics sempre és intentar fer els experiments de la forma més objectiva possible, no? I si algú té algun interès en el resultat, doncs s'ha de declarar i s'ha de dir, no? Per tant, és cert, si hi ha, amb el mateix blat que han estudiat aquests científics, només hi havia un treball anterior i l'havia fet precisament la companyia Monsanto, els mateixos que havien fabricat el blat. Per tant,
i aquell, evidentment, va dir que no provocava cap problema de salut.
Clar, el que van fer ells, per això, van seguir només durant 90 dies. El que han fet aquests científics ara francesos, el que han fet és seguir-lo durant 2 anys, per tant, tenen més dades en aquest sentit, per tant, seria una mica més complet. Fins ara, de moment, direm que aquest nou estudi té més punts.
És més seriós.
Seguim analitzant-lo, perquè hi ha més detalls. Hi ha una cosa, un detall així més no tan clar, per exemple, l'autor principal de l'article aquest, el doctor Seralini, que és de França, de la Universitat de Caen, precisament és una persona que és coneguda per ser contrària als transgènics i acaba de publicar un llibre precisament en contra dels transgènics.
Però potser ha publicat el llibre després de veure els resultats d'aquest estudi.
És cert, però el que s'ha de fer...
Jo entenc que un científic, si està analitzant unes rates durant 2 anys i veu que provoca el consum d'aquest tipus de blat de moro, aquests tumors tan bèsties, jo entenc que el científic es posicioni en contra dels transgènics.
Sí, però hi ha maneres i maneres de fer-ho. És a dir, estic totalment d'acord, quan tu prens la teva opinió, si veus els resultats i et fies dels teus propis resultats, cuits un costat, no? Però s'ha de fer seguint la ruta científica adequada. Un dels problemes, per exemple, d'aquest article, i això ho reconeix el mateix científics implicats, és que encara no s'ha pogut confirmar, ningú més ho ha reproduït, és el primer resultat que tenen, i ells mateixos van dir, bueno, nosaltres ens sembla que això dona càncer, però hem d'esperar, algú altre ho ha de confirmar-ho. Llavors, per això, diguem que posa una miqueta en pausa la decisió en aquest sentit.
O sigui, sempre un estudi científic que té uns resultats d'aquests tan impactants s'ha de tornar a fer una altra vegada perquè reconfirmi les dades.
I sobretot ho ha de fer un grup independent del primer, i aquí un cop més que no tenia cap relació.
I hi ha algú que s'hagi posat en marxa per fer-ho?
Hi ha la European Food Safety Authority, que són, diguéssim, és l'agència europea que s'encarrega d'autoritzar o no autoritzar els transgènics pel consum humà. Sí. Són, diguéssim, els experts, i en principi haurien de ser imparcials. El primer, clar, quan vam veure aquest estudi, el primer que vam fer van dir que, clar, volem repetir-lo, volem veure si realment és així. Llavors van demanar-li les dades en els científics aquests, el doctor Seralini i el seu equip, i resulta que en l'article que publiquen no hi ha tota la informació, o sigui, no hi ha totes les dades que haurien d'haver-hi per arribar a aquesta conclusió. Hi ha detalls sobre com van fer els experiments i sobre com van fer els anàlisis que no estan publicats. I quan la companyia aquesta, la EFSA, l'agència que s'encarrega de la seguretat, els hi va demanar les dades, els científics han dit que no els hi volen donar.
Per què?
Perquè diuen que en principi...
És sospitós, això, eh?
Ja et dic que tot plegat en aquesta història hi ha coses sospitoses, hi ha coses que no són molt, molt, molt netes, diguéssim.
Però per què diuen que no volen compartir?
Perquè diuen que no es fien d'ells, que és a dir, que creuen que els experts aquests estan contaminats, entre cometes, perquè han sigut precisament els que han autoritzat aquests transgènics. Per tant, creuen que no són imparcials. Però, clar, són la màxima autoritat en aquest tema a Europa, en aquests moments. S'ha de buscar, doncs, una alternativa, si no.
Però pot ser que no siguin imparcials? O sigui, si realment són els que han autoritzat, pot ser... Perquè, clar, és que o sigui, el poder econòmic, les grans empreses i les grans empreses que es mouen en l'àmbit de l'alimentació tenen molt de poder, eh?
Efectivament, sí. Ara, el que no podem assumir és per defecte que si una decisió és favorable a una empresa, això vol dir que estan comprats. O sigui,
Però pot ser una... O sigui, a veure, no es pot malpensar, però pot passar.
Efectivament, absolutament. El que s'ha de fer és investigar i assegurar-se que aquesta gent són imparcials. El que no pot fer és desautoritzar-los si prenen una decisió que no és la que tu penses que és l'adequada. Per tant, si realment es creu que aquest grup de gent, aquest grup d'experts no són imparcials, el que s'ha de fer és analitzar-ho i canviar-los. Però prendre aquesta postura, això és el que dic jo, que és que aquest doctor Seralini potser és una mica radical, no?, en aquest sentit.
Sí.
Tothom que pensa que els transgènics no són perillosos, ell ja com els desautoritza directament. Fins que no presenti les seves dades completes de l'article i algú ho pugui reproduir, encara estem una mica que s'ha de valorar això, és una mica, no ens hem de creure encara.
Deies que van estar 2 anys fent el seguiment d'aquestes rates. A quantes rates van sotmetre proves?
No tinc les dades aquí amb mi, però alguna de les crítiques que tenen els de la FSA és precisament que em van fer servir poques. Per fer aquesta mena d'estudis se n'han de fer servir moltes perquè estadísticament tingui significat. Una altra creixa que tenen aquests la gent de la FSA és que han fet servir una raça de rates que elles per si soles desenvolupen tumors. És a dir, que inclús encara que no els diners transgènics haurien tingut tumors menys
però
i menys grans.
Però això no està regulat? És que a veure, jo clar, m'expliques tot això, o sigui, no hauria d'estar regulat per l'ús d'experiments científics un tipus de rata específic? O sigui, només aquesta, perquè clar, si ja han agafat unes rates que de manera espontània desenvolupen tumors, clar, per força
l'estudi. Perdó, sí, per l'estudi, quan
llegeixes
la lletra petita es queda una mica
clar,
més...
Clar, i no està regulat això?
Hauria d'estar, però tens raó, hauria d'haver-hi una sèrie de normes...
Clar, un protocol, és a dir, que s'utilitzi aquest tipus de rata, han de ser mínim aquest número d'animals.
Exacte.
No ho sé.
Bueno, de fet, això és una mica el que diu la FSA, que s'haurien d'haver seguit aquestes condicions i que els científics doncs, no ho han fet, això és una mica irregular. Una altra cosa que a mi personalment em va sorprendre, com vaig veure les fotos, és veure aquests tamanys tan grossos dels tumors. Aquests tumors que eren gairebé com mig cos de la rata, era un tumor.
Pobres, feien patir, eh?
Feien patir, i a més és una cosa que normalment, per la gent que es preocupa pels animals, que a més que s'ha de fer així, els científics no ho fem, això normalment. Hi ha unes lleis que eviten, que impedeixen, que ens prohibeixen que arribem a deixar que les rates tinguin tumors tan grans abans se les ha de practicar l'eutanàsia, perquè no pateixin, és clar.
O sigui, les van fer patir més del compte, diríem,
és una mica estrany, que deixessin que es desenvolupessin aquests tumors tan grans. Sembla una mica com si volguessin que les dades fossin més espectaculars per ensenyar-les als diaris.
Aleshores què? O sigui, en què quedem ara? Perquè, clar... Pot ser que tinguin raó,
pot ser que tinguin raó,
estudi?
Jo dic que no, evidentment. El que passa és que és una mica preliminar, s'ha de comprovar. Llavors ara estem en una mena d'impàs en el qual la FSA diu, volem més dades, ensenyeu-me més dades, els científics diuen, no us les volem ensenyar, i veurem què passarà. Hem de trobar, diguem, un tercer grup de gent més imparcial, potser, perquè les pugui analitzar.
Abans d'anar al rànquing, i ja per tancar aquest tema, no hi ha un organisme internacional que gaudeixi de prou independència i que tingui prou experiència en el tema com per poder fer aquest altre estudi, que no sigui la EFSA?
En teoria són els de l'EFSA els més independents i més això, o sigui que més amunt d'aquesta gent no hi ha ningú. Si realment se sospita que aquesta gent no és imparcial, s'hauria de començar a buscar una alternativa, és veritat.
Doncs seguirem a veure què passa.
Sí, jo crec que s'ha d'esperar, s'ha d'estar pendent, no ens hem d'alarmar encara,
exacte.
I esperar una mica. Sí.
Anem al top 5 del mes, vinga.
Número 5. Aviat podrem fer un retrat robot a partir d'una gota de sang.
A partir d'una gota, un retrat robot? Però
això
no...
és bo, eh?
Com es fa això?
A veure, tots sabeu, els que veieu la televisió, veieu aquestes sèries de policies i tot això, sabeu que a partir d'una gota de sang, de l'ADN que hi ha una gota de sang,
sí,
doncs podem identificar un sospitós, no? El que cal és que tinguem les seves dades genètiques a una base de dades i a partir d'aquí podem comparar-ho, no? El que hem fet, aquests són científics que ara... Bueno, de fet, ja fa temps que se sap que dades com l'edat, el color dels ulls, fins i tot el grup ètnic al que pertany un sospitós, es pot més o menys predir a
sí,
partir de l'ADN.
La forma de la cara, la distància entre els ulls, o sigui, hi ha moltes dades que configuren la forma d'una cara.
Sembla impossible, oi, que es pugui
fer això? Sí, que amb una gota de sang es faci això.
L'ADN. Doncs sí, precisament això, són uns científics holandesos que han descobert una sèrie de gens que determinen aquestes característiques que deies tu, com es forma la nostra cara, quina distància hi ha entre un costat i l'altre i tot això, es ve determinat per uns gens. I estudiant-los poden començar una mica a fer aquest retrat robot que dèiem. Encara queda molt, encara s'han de buscar més gens, però es comença a poder formar una idea de com és la cara de la persona a partir dels gens que hi ha.
Ostres, això canvia del tot, la investigació dels policies.
Imagina't, ja no caldran bases de dades ni res, només...
No, i els que fan retrats robots, clar, s'hauran de fer experts en genètica.
Sí, ho van fent a l'ordinador i...
Clar, res d'entrevistes, vull dir, genètica pura i dura.
Directament, sí.
Número 4. Publicats els primers resultats positius en unes proves clíniques d'un fàrmac contra l'Alzheimer.
Que bé, això.
Sí, mira, perquè l'Alzheimer és una malaltia que és molt complexa, és molt fotuda, diguem, i no tenim cap mena de tractament encara. I això no és ni molt menys una solució, però estem avançant cap a un nou grup de fàrmacs que potser en el futur podrien ser d'alguna utilitat a l'Alzheimer.
O sigui, és que encara està en un estat preliminar, diríem.
Sí,
això,
és una fase molt preliminar. Això ve d'uns estudis que ja des del principi d'estiu es va saber que hi havia un fàrmac que s'estava provant, que es diu bapinezumab, que era, de fet, és un anticòs que el que fa és destruir les plaques que es formen al cervell quan ja tens Alzheimer. Doncs aquestes primeres proves havien fallat, és un fàrmac que s'havien depositat moltes esperances i sembla que no va funcionar com s'esperava, no? Però uns mesos després hem vist que un que es diu solanezumab, que és semblant, funciona bé, o sigui, sembla que sí, que frena una mica el deteriorament a les persones que estan, sobretot en fases inicials de l'Alzheimer. Com et deia abans, no és una cosa espectacular encara, no? No està ni cura la malaltia ni la frena totalment, però sembla que és el primer fàrmac que tenim que pot controlar una mica, començar a frenar el progrés.
I això s'està provant amb animals?
En persones, ja. Aquests, això ja són els primers resultats en persones, que estem una miqueta més avançats.
Ostres, sí. Doncs aleshores sí que hi ha motius per estar ben contents.
És motius per
d'alegria. I sense efectes secundaris, Salvador?
Bueno, això no sé fins a quin punt podem... Tots els fàrmacs tenen efectes secundaris, no sé si s'han publicat encara els resultats exactes, per tant no sé què pot dir,
però
és interessant, sí, és una millora molt important.
Número 3. Realment es poden aprendre coses mentre dorms.
A veure...
M'agrada la música que ha posat de fons amb aquesta.
Molt apropiada,
no? Son i tal. Sí, a veure, no, és el somni de tothom, no? Allò, sobretot de tots els estudiants, de posar-se un MP3 a les orelles mentre dorms.
Un casset? Dorms,
i al matí ja estàs...
Sí, un casset és molt antic, això que acabo de dir, eh?
Ets una mica antiga.
Això es nota que a la meva època hi havia cassets. Ara ha quedat... La iaia que hi va, eh?
Jo ja havia dit MP3, jo t'havia ajudat.
Tu molt bé, tu ja ho havies dit, però jo no, jo amb el casset. Doncs efectivament, un MP3, escoltar una lliçó i aprendre. Això és, no. Funciona així o no?
Bueno, encara no és així, esperem. Explico l'experiment aquest perquè és divertit. El que feien és, els voluntaris estaven dormint i els posaven a prop del nas un potet amb una olor, no? O sigui, per exemple, feien servir un xampú que feia bona olor o un pot amb peix podrit que feia mala olor.
Quin fàstic.
I tu imagina que estàs dormint i si t'acosten un potet d'aquest al nas, el cos, clar, reacciona d'una forma automàtica i el que fan, doncs, és que pues fas això, intentes respirar menys, el cos automàticament...
No es despertaven?
No es despertaven.
Això em sobta, Això em sobta, perquè a mi em posen un peix podrit al nas, t'asseguro que de la pudor...
Et despertes ràpidament.
Home, en teoria, quan les persones, quan dormim, si sentim una pudor, per exemple, de fum, et despertes, no o no?
Jo, per exemple, no. Jo no em desperto,
no?
Ni amb un terratrèmol.
Ostres,
no desperto.
Ostres, nen, quin perill.
Sí.
Ells van continuar dormint.
Ells seguien dormint. Suposo que els haurien posat durant uns segons, només. Llavors, el que feien també és que amb aquesta olor i posar un so associat, un so fluixet, suposo que per no despertar-los, no? Per exemple, no sé, una campana o un timbre. Llavors, clar, el cervell feia l'associació entre l'olor i el so.
Sí.
Llavors, clar, quan es despertaven, el que feien és que els hi posaven el so associat a l'olor, i el que feien és que automàticament veies que les persones inspiraven més fluixet. O sigui, com si el cervell sapigués que quan sonava aquest so venia darrere una olor dolenta.
Ah.
I clar, aquesta associació entre el so i l'olor l'havien fet mentre dormien, òbviament, però mentre estaven desperts encara la tenien.
Però és més una cosa sensitiva, o sigui, és un aprenentatge sensitiu,
bé,
sensorial.
En aquest cas, el que ha demostrat és que el cervell pot associar coses. En aquest cas, sí, com dius tu, de sentits, no? Però ha pogut fer una connexió entre dos conceptes, entre un so i un olor.
Sí, però d'aquí a posar-te l'MP3, aprendre la lliçó, perdona, però hi ha una distància enorme, eh?
Sí, bueno, per primer cop es demostra que hi ha la possibilitat que el cervell aprengui coses. Ara, d'aquí fins on arribarem, els científics mateixos diuen que sí, que no, segurament aprendre una lliçó sencera no, però que aprendre coses més complexes és molt possible que sí, i estan ja treballant en aquest
sentit. Però escolta'm, jo això ja trobo, o sigui, que ens deixin dormir tranquils, eh? O sigui, perdona, a més, sempre s'ha dit que dormir és molt important per, no?
Per
tot el que has après durant el dia, acabar-ho de reposar, ordenar, per treure les coses que no són importants. Ara, si ens fan aprendre coses mentre dormim, ja ho desbaratarem tot, eh?
Només falta que ens posin peix podrit.
Però... No, exacte, per favor, eh?
Però t'imagina't que, una cosa, que et donen, en lloc d'un so, que et donen una llista de temes que estàs a estudiar i l'associen, doncs, a una olor. Si l'endemà et donen aquesta olor, potser el cervell recorda aquella llista.
No, però no, Salvador, tu no creus que el cervell ha de descansar?
Sí, i tant, que descansa, que evidentment és molt important. Sobretot per la memòria és molt important.
Per això t'ho dic. Jo, al final, no sé com ens trobem. És que ja tenim un bombardeig de dades ja actualment.
Només falta que dormin a sobre, ens sembla.
Clar,
no parem,
evidentment,
oi?
Evidentment. En fi, vinga, va, més notícies.
Número 2. Els fills alteren el cervell de les mares.
Això és molt fort, eh?
Això totes les mares ho saben, els fills alteren el cervell.
No, però no saben fins a quin punt.
No.
Que jo m'he quedat molt impactada amb aquesta notícia.
Aquí hi ha una raó biològica al darrere. Això són uns científics de Seattle que estaven fent autòpsies a dones que s'havien mort per diferents motius, i el que van fer és que van trobar restes d'ADN masculí en el seu cervell. Evidentment, en el cervell d'una dona hi ha d'haver ADN femení, no? Però veien que hi havia ADN masculí, i això era doncs perquè aquestes dones havien estat embarassades de nens, de fills. Ja se sap, o sigui, de fet se sap que les cèl·lules dels fills poden circular pel cos de la mare durant un cert temps. El que no s'havia vist mai, doncs això, que hi havia trossos d'ADN doncs, que es podien quedar implantats durant anys i anys i anys al cervell de la mare, inclús després.
Però què passa? A veure, jo que he tingut tres fills mascles...
Tenia el cervell ple, o sigui, ple d'ADN dels nens.
Però vol dir que jo m'he masculinitzat.
Bueno, si no, tu sabràs, veure, això, no?
Perquè, clar, si m'ha passat l'ADN dels nens, dels tres embarassos, i el tinc aquí incrustat amb el meu ADN, jo ja noto que estic més agressiva.
Potser és això, eh?
No, ja ho era abans.
Sí,
no, l'agressivitat també de lluny, eh?
T'ha sortit barba o alguna cosa així?
No, barba no, ni bigot, doncs, en principi tampoc.
Però en principi també.
Estem
no,
bé, no?
A veure, ja... no crec, ara, són restes microscòpiques d'ADN i dubto molt que sigui productiu, que realment pugui fer produir proteïnes suficients com alterar coses aquestes de gran nivell, diguéssim, dels caràcters sexuals secundaris de la mare o de coses importants.
No, però és curiós, eh?
El que sí que sembla que sí que diuen que podria tenir un efecte en el cervell. El que hem vist és que les dones a les quals se'ls havia trobat aquest ADN, que eren un 63% de totes les dones que havien fet l'autòpsia, tenien menys risc d'haver patit un Alzheimer.
Ah?
Això t'agrada,
això
més,
sí,
oi?
Sí que m'agrada. O sigui,
doncs...
tenir fills mascles... Uh-huh. Podria
ser que
afavorir, uh-huh, perquè clar, has d'estar dintre d'aquest grup, que manté l'ADN dels fills, etcètera, uh-huh, etcètera, però podria afavorir que no desenvolupessis aquest tipus de malalties.
Exacte, s'hauria de veure exactament per què, com i quan, però és la primera vegada que s'ensenya unes dades així, no? Que l'ADN dels fills es pot quedar al cervell i pot tenir alguna funció.
Ràpidament, el número 1, que també té de la marinera.
Número 1. Els homes sense testicles viuen més.
Per què?
Per què no te'l puc dir encara? Perquè no se sap,
no se sap.
Bé. Hi ha algunes teories, però no se sap. El que s'ha vist és això. Per primer cop sembla demostrar que és així. A veure, hi havia estudis ja que s'havien fet en aquest sentit, sobretot en animals, que veuen doncs, això, que la testosterona que fabrica els testicles podia ser dolent i influir en la longevitat dels animals. No? Ja se sap, de fa molts anys se sap que els homes viuen menys que les dones, però normalment es creia doncs, que era perquè treballaven més o tenien més estrès, sobretot això fa 100 anys. No? Avui en dia doncs, s'ha començat a creure això, aquestes teories de que són les nostres hormones les que ens estan fastiguejant i matant les cèl·lules. I això és un estudi d'uns coreans, uns científics coreans, que el que han fet és anar a uns arxius dels castrats que hi havia a la cort coreana. És una cosa que era comú a les corts dels reis coreans, tenia una sèrie de castrats, no? I tenien una sèrie d'arxius entre el segle XVI i el segle XIX doncs que deia quan van néixer i quan van morir tots aquests castrats. Comparant-los amb la població equivalent als seus contemporanis i amb una classe social similar, van veure que aquests castrats vivien entre 14 i 19 anys més. No estem parlant d'uns quants anys, estem parlant de dues dècades més. Sí, sí. I doncs això, sembla doncs, que això demostra una mica aquestes teories, no? De que hi ha alguna cosa en la testosterona que fabriquen els testicles que ens deu estar desgastant les cèl·lules.
Carai, tu, que interessant tot plegat. En fi, com sempre, ens hem quedat aquí tots de pedra,
sí.
Escoltant totes les investigacions que es fan. Esperem que el proper mes, més i millor, eh?
I tant, com sí.
Gràcies, Salvador Massí.
Fins demà més que bé.
Adéu-siau.